Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada a totes i tots. Quina sensació tan especial saludar-vos avui des d'aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Arribem al capítol número 27 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. I amb aquest programa tanquem oficialment la temporada. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, cuidant cada freqüència fins a l'últim segon, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui no podíem abaixar la persiana de la temporada sense posar el focus sobre un dels moviments socials més importants de l'any al nostre territori. El passat 11 de maig es convocava una vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Exactament un mes després, avui volem analitzar a fons el que ha passat, quina és la realitat dels nostres centres i com s'ha viscut al carrer i en quin punt estan les negociacions.
Rie, llora. Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre Nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre Nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
I per parlar d'això, des de la primera línia, avui es seuen a la nostra taula dues dones fortament vinculades a les aules i compromeses amb el futur dels nostres joves. D'una banda, la nostra benvolguda col·laboradora, mestra i conductora de l'espai Pisiganya d'esta casa, l'Anna Alonso, i de l'altra, la professora de formació professional, Gemma Siscar Bondia, que s'uneix avui al programa per aportar el pols del sector de l'FP. Molt bona vesprada a totes dos i benvingudes Entre Nosaltres.
Hola Xavi, moltes gràcies.
Bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos.
Anem allà, xiques. Començarem desmuntant els tòpics. Sovint, des de Conselleria, es va llançar el missatge que aquesta vaga era un conflicte purament polític o identitari. Però quan parlem amb els qui esteu a peu d'aula, els motius són laborals, de dignitat i de supervivència del sistema. Anna, una de les queixes més repetides a les sales de professors és que passeu més temps omplint papers i plataformes digitals que preparant les classes. Com afecta aquesta burocràcia asfixiant al vostre dia a dia?
Bé, hola. Per a començar a parlar de tot això, jo hauria de dir que, com tota vaga, no? Una vaga, la nostra vaga, ha sigut una vaga que reivindica les condicions laborals del personal que treballem en el sector de l'educació en aquest cas, però com tota vaga vinculada al que són els serveis públics, doncs és una vaga que al final el que fa també és redundar en la millora de serveis, en aquest cas d'escoles, instituts, centres de formació professional o escoletes d'infantil. Aleshores, això no ho hem de perdre de vista, per molt que diguin que és una vaga ideològica o que és una vaga també identitària, que has dit. Quant a la burocràcia, pel que comentaves, al final s'ha convertit en un malestar de bona part del professorat, d'acord? I és l'única reivindicació a la que sí que ha donat resposta a conselleria, segurament perquè també és la menys delicada, no sé com dir-ho.
La menys problemàtica.
La menys problemàtica, exacte, no? Conselleria, de fet, ha reconegut que cal simplificar la burocràcia, fins i tot ha anunciat, no?, la revisió de normatives, la incorporació progressiva d'auxiliars administratius o d'auxiliars administratives als centres, etc. Però, clar, ni tan sols en aquest apartat que sí que s'ha acordat, hi ha una... Són tot promeses de futur, no? No hi ha unes dates concretes d'aplicació, no sé si hi ha pressupostos al final vinculats, etc. I és de veres que mentre nosaltres continuem així invertint hores, no?, en Ítaca, en Web Família, aules, a cicles crec que teniu altres plataformes,
Saó, pràctiques,
tot noms molt bonics, no?, molt literaris i molt així de la terra, però clar, anem dedicant-nos a fer aquestes coses mentre les aules continuen massificades, no es reduïssin ràtios o les ràtios es plantegen reduir, crec que en 3 alumnes al final, al curs 2030-2031, o sigui, l'any que ve seguirem igual, l'altre continuarem igual.
En primària i en infantil i en primària, quants alumnes teniu per aula ara?
Hi ha 25, la proposta és reduir-ho a 22, en batxillerat en són... A veure, espera, 25, d'acord. En secundària en són 30, la proposta crec que és baixar a 28, no? Sí. I en batxillerat crec que és fins a 35 i la proposta ara ja no recordo si és baixar fins a 33. Però vaja, 3 alumnes, una reducció de ràtio de 3 alumnes per aula no és un canvi significatiu ni per a l'aprenentatge de l'alumnat, ni per a obtindre una millor atenció, ni per a que el professorat ens puguem, entre cometes, descarregar de burocràcia. Per tant, és tot una miqueta així.
Gemma, i vosaltres, en l'AFP, el ràtio?
Bueno, si parlem... La ràtio, en l'AFP tenim en 30 alumnes i es vol reduir a 25, val? En el grau mitjà i en el grau superior, bueno, i en la bàsica, que volem aconseguir també disminuir la ràtio pel tipus, no?, o perfil de l'alumnat. En quant a la burocràcia, per seguir el que estava parlant Anna, en l'AFP, bueno, tenim una nova normativa d'AFP, l'AFP dual, i és fantàstic, i és genial que l'alumnat pugui fer pràctiques des del minut zero, des dels primers cursos. El que passa que això el que fa és carregar al professorat, a les tutores en aquest cas, de tota la burocràcia, tota la gestió administrativa, que és posar-se en contacte amb empreses, aconseguir convenis, aconseguir, no?, espais de formació per a 30 alumnes, és a dir, primer em sembla que en cicle grau mitjà són 4 hores que té la tutora, veure que tot és en el mateix termini de temps, és quasi, molt asfixiant el període, no?, de preparar que l'alumnat pugui tindre un espai per a fer les seves pràctiques, que és genial i ens encanta, però demanem més recursos, no? Clar. Sí que tenim la figura de l'instructor, del prospector, prospectora, que conselleria ens diu que ja n'hi ha una figura que ens ajuda a fer prospecció empresarial, de buscar llocs on fer les pràctiques, perquè el que volem assegurar és la inserció laboral de l'alumnat, no?, que està preparant-se professionalment. El que passa és que jo porto 8 anys ja en la formació professional i companyes meus han estat més temps i encara no l'hem vist, aquesta figura, en les reunions de coordinació d'empresa, no?, de formació d'empresa. És a dir, o és molt deficitària, no?, aquesta figura, hauria de reforçar-se o no arriba a tots els centres. I, bueno, pues això recau, no?, en el professorat, en les tutores, i crec que la tutoria hauria de ser per altres coses que més que, no?, administrar tota aquesta paperassa que podria fer una altra persona. No?
Un auxiliar administratiu, per exemple, perfectament. No?
És vull que dir... tu pensa que entre que tu, una persona que comença nova, no?, jo també fa quasi 20 anys que treballo, no?, però algú que comença nou... Clar, té molta més urgència en preparar classes, en coordinar-se amb els seus companys i companyes, amb l'equip docent del nivell que, en què treballa si es tracta de secundària o amb els altres especialistes si es tracta de primària o d'FP, no? El neguit és eixe, però és que a banda de preparar-se això has d'aprendre a fer l'informe de no sé què, aprendre a emplenar l'ajuda de no sé quants i... Clar, això al final va en detriment de l'atenció de l'alumnat.
Clar, és el que vosaltres, no?, demanàveu i esteu demanant en esta vaga, que n'hi ha que recordar-li a l'audiència de Ràdio Pego que la vaga continua, vull dir, heu parat ara. Està suspesa, però en juliol es reprendran les negociacions amb conselleria per a veure si en setembre aconseguiu... l'inici de curs, que si no recordo mal, està fixat per al 9 de setembre. El 9 de setembre i s'acabarà el 18 de juny el curs.
Això ja no ho sé.
Sí, són les dates que van publicar.
Que s'han publicat en el calendari.
El calendari, vull dir... clar, n'hi ha que recordar-los que la vaga continua ahí. Heu parat perquè, diguem, queda esta setmana de curs i hi ha que reprendre un poc l'activitat.
Hem suspès la vaga perquè volem acomiadar-nos en una certa normalitat entre moltes cometes del nostre alumnat en tots els nivells, no?
Sí, és així, no? Esta setmana sí que és veritat que és l'última, però l'alumnat, pues, bueno, s'ha continuat avaluant perquè han tingut que proposar-nos de serveis mínims, bueno, i cadascuna, no?, en les seues tasques com a docent, i sí que hi havia una necessitat també de trobar-nos en l'alumnat. Han sigut molts dies que no pensàvem que el paro fos tan llarg, no?
Clar.
4 setmanes.
5. 24 dies lectives, no?
4 setmanes. I clar, vull dir, com han respost? Vull dir, com ha sigut... Gemma, anem a parlar ara de les plantilles. Parlem de retallades de personal docent, de vacants que tarden setmanes a cobrir-se quan hi ha una baixa, d'una inestabilitat brutal. Falten mans realment a les aules de la Marina Alta i de Pego, i especialment com es tradueix això a la FP.
Bueno, jo soc recent en la docència en la comarca, però i també recent en compartir espais de matí en el funcionament de secundària, però me vaig adonar de que als matins, en el principi de curs, hi havia moltes faltes, o sigui, les plantilles no comencem completes l'1 de setembre ni el 8 de setembre, que ja ve l'alumnat, i llavors estem fent les guàrdies, no?, duplicant els espais per estar acompanyant a l'alumnat que està entrant nou, no?, i no estan les companyes, les hem de substituir. No sé si sabeu, però nosaltres la manera de funcionar en les adjudicacions contínues, és a dir, cada setmana són dos dies d'adjudicacions, és a dir, dos dies on obrin les borses i convoquen a personal interí que estan les borses per a fer aquestes substitucions, són dos a la setmana. No entenem com poden haver baixes que no cobertes o absències de professorat que s'han previst, perquè quan a vegades són baixes s'han previst amb temps i tardem una mitja de dues setmanes. La conselleria ho reconeix, que s'està passant amb el temps. Elles diuen d'acurtar-ho a 8 dies. Nosaltres pensem que en dos podrien perfectament.
Si tu cada setmana fas dues adjudicacions, si jo em poso malalta avui, d'acord, demà potser no m'arriben els papers, però el dijous ja poden... No? La meva plaça ja pot estar coberta i divendres algú incorporar-se a treballar. Clar, i l'alumnat no perd tant de temps, la resta de companys i companyes no han d'assumir tasques extra... I sobretot, és que és això, és que és com una mala fe, no? Quina raó hi ha per haver d'esperar una setmana? Quina raó hi ha per a companyes que estan de baixa en estiu perquè s'han trencat un peu o han tingut un accident i ja saps que és una baixa llarga, perquè no incorpores a ningú a dia 1 de setembre, perquè t'esperes a que arribi l'alumnat, sense donar-li possibilitat a aquest professor o professora també a conèixer el centre nou on arriba, a relacionar-se amb els seus companys, a veure quin és el projecte. Clar que hi ha molta feina darrere de tot això.
Però és que el que no entenc és que vos donen, que conselleria doni 8 dies per a cobrir una baixa, per a que s'incorpore el professor o la professora nou que té que cobrir aquesta vacant.
L'objectiu futur, no sabem quan, és arribar a 8 dies. Ara la mitjana és de 10, 12. Vull dir,
és que no té cap
ningú sentit. Ningú ho entenem.
Ningú ho entenem. Hi ha molta temporalitat.
Nosaltres volem, estem apretant més perquè han de ser menys temps el que un alumne o una alumna estiga sense el seu professor especialitzat, no?, en la matèria que s'impartís, perquè estem de guàrdia i assumim tasques que no sabem bé. No som de la matèria. A més, en l'alumnat en cicles formatius a vegades estan en projectes, m'imagino que en l'ESO també, i qui acompanya aquest alumne durant X temps que no està la seva tutora o la seva instructora o el seguiment en pràctiques, no?, d'aquest alumnat. Sí. És a dir, sembla que podria ser, evidentment, si hi haguera voluntat, de reduir aquest temps, no?, de cobrir unes baixes que s'estan...
Clar, si vosaltres ho dieu, no? Si n'hi ha 2 dies que s'obrin, sí, adjudicacions, vull dir, totes les setmanes, el que està en la bolsa sap que...
Pot fer una previsió de places.
Poden adjudicar-li d'avui per a demà...
Sí, completament.
Una plaça...
Clar. I tant. I bueno, i crec que n'hi ha la tercera, que és la d'adjudicació de llocs de difícil cobertura. Vull dir que és com... És a dir, que tenim...
Imagina't, no? Estic pensant jo ara també en cicles, en etapes d'infantil o de primària, on els xiquets i les xiquetes necessiten fer vincle. Clar, si tu tardes en substituir, m'imagino que les conseqüències encara per a l'alumnat són majors. Mm-hmm. I pel que deies de plantilles, no?
Sí,
has comentat alguna cosa?
Sí, lo de les plantilles.
Bueno, i les plantilles, estem parlant de docents, estem parlant de mestres, no? Però també pensem, o en la vaga estem demanant, altres futures, no?, que treballen per la inclusió, no?, aquesta inclusió que abanderen, però que no estan dotant-nos de recursos. Nosaltres a vegades som especialistes en la nostra matèria i la bona voluntat de poder apropar-nos a l'alumnat i atendre les necessitats que puguen tindre, però necessitem professionals especialitzats, ja no sé només en les necessitats educatives especials, que sempre és per la inclusió, sinó, i tant dins de l'aula, no?, com fora de l'aula, tindre com a docència simultània i no segregar a l'alumnat, estaríem d'acord de tindre aquests recursos, i a més altres professionals com educadors o integradors socials, perquè hi ha altres tipus de diversitat, no?, en les nostres aules, que haurien de... Sí, una educativa, no?, una gestió educativa pública i digna hauria de disminuir, no?, aquestes variables que, de desigualtat, no?, reduir aquestes desigualtats que es poden produir en les aules per a que l'alumnat tinga el mateix, no?, la igualtat d'oportunitats. Això es tracta, la inclusió, no? I aquestes figures, sí que s'està parlant de, em sembla que de integrar, no?, 180 professionals d'audició i llengua, de mantindre...
135 d'audició i llenguatge, 180 de pedagogia terapèutica, però no es garanteixen calendaris d'aplicació, no hi ha pressupost, no sé exactament quina és la xifra, que ja estava acordada però que no s'havia implementat, o sigui, gent que no s'ha incorporat, per tant, tampoc no és cap novetat.
En el teu institut, integradora social, PT...
PT sí que hi ha, integradora social no... I jo sempre reclamo més. Jo penso que en els centres educatius hauria d'haver personal de sanitat, penso que en els centres també hauria d'haver mediadors i mediadores interculturals, perquè vivim en una societat, no?, multicultural. Vull dir que quan ens posem a pensar en què podria ser l'escola pública, és que les nostres reivindicacions fins i tot es queden curtes. Aleshores, veure que n'hi ha això, podem arribar, clar, és molt frustrant, també.
Sí. I en el teu cas, en l'AFP...
Sí, l'AFP es correspon... ara no, tenim una orientadora, em sembla que som 6... Dos, quatre, sis, huit grups, val? Més dos grups de semi i tenim una orientadora, però tenim una PT absent des del principi de curs, no? L'alumnat d'altres nivells, però el tenim des del principi de curs, no? És algo que ja, bueno, normalisem, no?
No arriba mai.
Ens toca, però no arriba mai.
I inspecció d'educació quan va a l'institut, què diu? És la meva pregunta.
Bueno, que arribarà, que en el nou pla, no? En el,
que paciència. No?
Que paciència, que sí, que és clar que es contempla la necessitat, o igual com perfils administratius que hem parlat abans de l'administració, també és molt comú, no? Que les nostres administratives, companyes administratives, gestionen un volum, no? de burocràcia, elles a soles, en el cas de també només n'hi ha una secretària, no? I és molt, és perquè és molta paperassa, en un institut, i pues, això, no? I són unes deficiències, no només el professorat, els docents, sinó altres, no? Agents, no? Educatius que són necessaris, no?
És que el que jo no entenc, vull dir, jo que quan jo estudiava portava acció curricular, que ara no sé com es diu, vull dir, no sé quin nom té ara, diversificació curricular.
Ah, pot ser, sí, vale, puede ser.
Sí.
Que no entenc que la gent amb necessitats especials no tinga un APT un PT o un mestre d'audició i llenguatge, vull dir, tot el que a vosaltres, com a professors i professores, vos llevaria faena per atendre a aquest xiquet o a aquesta xiqueta que necessita unes hores.
No és que no hi hagi, és que hi ha molt pocs, sí. I no és que ens llevaríem feina, és que li oferiríem una atenció de qualitat, perquè jo soc llicenciada en filosofia i profe de llengua. Vull dir, jo bonament puc haver fet els meus cursos d'inclusió, els meus cursos sobre atenció a necessitats educatives, sobre... però clar, jo no soc professional, estic segura que en més d'una i de 21 ocasions he ficat la pota, clar. I hi ha personal, però és tan poc. A l'institut on treballo jo hi ha una L que té, no sé si, un terç de jornada. Clar, al final, qui pot beneficiar-se d'aquesta atenció? Pues una minoria de gent.
És que és això, no? Vull dir, no tenen, o n'hi ha, com estàs explicant tu ara, no? No n'hi ha, no tenen una jornada completa o tenen mitja jornada o un terç de jornada.
O no arriben a tot l'alumnat, són conscients, no, de que les problemàtiques que estan apareixent en les aules cada vegada, no, són més altes, no?
La més complexes.
La societat va canviant, no? Hi ha altres demandes.
Però és que des del despatx a València s'està molt bé i no es veu la realitat dels instituts i dels col·les i de la FP, vull dir, s'està molt bé, vist que em faig la fotet i...
Deu ser això. I se'ls oblida, també pot ser anar ben a escoles concertades o privades i tampoc han viscut mai la realitat de l'escola pública, no ho sé, ja no penses de tot.
I finalment parlem de salari. Amb la inflació que arrepleguem, el poder adquisitiu dels docents valencians s'ha anat perdent respecte a altres comunitats. Fer una vaga indefinida suposa que vos descompten diners de la nòmina cada dia, perquè la situació laboral i salarial ha arribat a un punt on ja no es podia aguantar més.
Jo crec que sempre, no, al llarg de la història, ja sabem que els moviments reivindicatius es donen així com en un moment donat, perquè hi ha les circumstàncies, no sé, el context, i no necessàriament és perquè estiguem pitjor que fa un any o que dins d'un any, no? Però bé, en quant a salaris, és de veres que, clar, pues, tota vaga o tota reivindicació laboral moltes vegades passa per una reivindicació salarial. Nosaltres com a profes, em sembla que fa tres cursos, no? No, tres cursos no, era el govern anterior. Es va fer, bueno, este és el pressupost que hi ha i vam decidir millorar plantilles en lloc d'augmentar salaris, d'acord? Però és cert que és una de les reivindicacions que tenim, perquè tot i ser un sector percebut com a privilegiat socialment, doncs no hem de perdre de vista això, no? Que hem perdut poder adquisitiu des del 2010, que va haver una retallada directa, no? A tot el funcionari, decretada pel govern estatal, d'acord, i no s'ha actualitzat. Estem al 2026. Fins al 2020 va haver algunes pujades puntuals, alguns anys, pujades molt limitades, sempre o quasi sempre em sembla que per baix de l'IPC, I clar, segons els sindicats d'educació, es parla del voltant d'entre el 15 i el 20% de pèrdua de poder adquisitiu en el sector, depenent del càlcul que utilitzen, que si l'IPC acumulat, que si estem calculant des del complement salarial, no, el sou base o l'any de referència o la font, o, d'acord? I en el moment en el que comença, es pacta, no? A partir del 21, crec que va ser, es pacten una sèrie d'increments salarials. Clar, el context econòmic és el que és. Hi ha una pujada, no, de la inflació disparadíssima a partir del 2021, 2023, etcètera. I clar,
compensa.
Clar, no es nota, no sé, l'encariment de la vida continua superant el xicotet increment que s'havia donat. N'hi ha un informe de la UGT que parla sobre la bretxa retributiva i comenta com s'ha exagerat, com ha augmentat, no?, en comparació amb altres territoris, i parla de diferències entre 300 i 500 euros, d'acord, respecte a comunitats com el País Basc o Madrid. Vull dir que tampoc estem demanant
res de l'altre món. El que vos toca,
el que cada treballador en el seu nivell, no?, exigís, les seues condicions laborals passen també pel salari.
Així és.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Tornem a estar entre nosaltres, reprenem el fil de la conversa en aquest capítol final de temporada amb l'Anna Alonso i Gemma Siscar. Anem a la part humana de la vaga indefinida. Gemma, com es gestiona emocionalment el dia a dia d'una vaga d'un mes?
Bueno, d'un mes. Nosaltres, jo crec que ninguna, eren conscients de, o estaven preparades per afrontar un paró, no? En el nostre dia a dia, en les aules, informàvem a l'alumnat que sí, anàvem a fer una vaga indefinida, però que, bueno, que podrien passar alguns dies, però que tornaríem, no? Teníem confiança, no? Però hem anat fent com millor hem sabut, hem pogut o ens hem deixat, no? Han estat 24 dies lectius, hi ha companyes que han estat fora de les aules 24 dies, i bueno, és interessant, no?, el que anava passant en els grups, ha sigut intens també. Evidentment, les dues primeres setmanes van ser molt intenses, hi havia un calendari de mobilitzacions molt interessants, no? Hi havia accions tant en les capitals, en les grans ciutats, València, Alacant, Castelló i Elx, que també apareixia, com en les comarques, i bueno, aquella energia, no?, anàvem organitzant, anàvem sumant a les accions que anaven apareixent, omplíem els nostres whatsapps en grups, ens estaven connectant, no?, per saber com anaven aquestes mobilitzacions, i però arriba un moment que també, no?, veure com anaven les negociacions, com, no?, la conselleria anava dilatant aquestes trobades amb els sindicats i mostrant uns documents a priori buits de propostes, pues bueno, ens anàvem abaixant un poc els ànims, totes han passat per alguns moments de tindre dubtes de les nostres resistències, evidentment el desgast ha sigut, ha estat present, i després pues, això, no?, que pensàvem que aquell document que hem finalitzat en les últimes negociacions havien de ser el primer document que devia aparèixer en una taula de negociació, no podia anar a conselleria amb les propostes que havia estudiat. Ahir va dilatar molt el temps, hi va haver un dia que jo crec que van tardar nosaltres més a anar a València a acompanyar ahir davant de Campanar a les negociacions que el que va durar la negociació, que van ser crec que 12 minuts. Sí. I nosaltres van tardar una hora i mitja per arribar a la conselleria.
Quants sindicats n'hi ha d'educació? 5?
Sí. No, hi ha més, el que passa és que representació, perquè tenen un número d'afiliats considerable, serien els 5 que han conegut, no?
Clar, que
que
tenen representants.
Sí, que tenen representació, però hi ha més en l'ensenyament. I bueno, pues, estàvem parlant, no?, de com ha sigut aquesta ese camí que hemos aportat quasi bueno, un mes i una setmana de vaga, pues, amb molts alts i baixos, i la sort és que bueno, teníem aquests grups d'assemblees on hem trobat bueno, comprensió i suport, perquè bueno, a vegades els ànims pues, es necessitava, no?, algun impuls, els viatges a València o a altres ciutats també, també. Veiem moltes persones que estem en el mateix vaixell, que estem tenint els mateixos valors i estem, no?, reforçant o reforçant-nos aquesta energia que a vegades no està tan alta, no? També jo crec que ja coincidirà, no?, que aquesta vaga ens ha fet reconnectar, no?, amb el fet comunitari. Ens hem fet pandilleta, no?, ens hem fet les assemblees, i que també que bueno, la lluita, no?, amb el significat que té lluitar de forma col·lectiva. El estar juntes, recordar, no?, que solament així és com es guanyen les coses. A més, en el cas de la FP, no sé si altres etapes educatives, però tenim horaris de vesprada i a vegades no ens trobem amb les companyes, no?, del matí, i amb les assemblees, no?, amb les trobades en les mobilitzacions, pues, hem pogut crear aquests vincles, no?, que també ha estat bueno, pues, interessant i enriquidor. No?
Clar, i no només m'has fet pensar també no?, entre diferents etapes educatives, no?, escoltar a les companyes d'infantil que també tenen les seues reivindicacions, sí, a les companyes de primària, a les companyes i companys de conservatoris i escoles de dansa, que no se'n parla però també està ben allí, sí, a les companyes que han patit supressions en les escoles oficials d'idiomes, vull dir que hi havia el seguiment ha sigut massiu, de fet van deixar de donar-se xifres de seguiment molt prompte perquè estava clar que estava sent massiu, no calien, no? I això també, jo crec que hem fet un aprenentatge express, no?, per a moltes persones que potser no venien d'aixòs espais d'assemblearisme, de necessitat d'unió per a, doncs això, per a reivindicar qüestions del bé comú, com en aquest cas una escola pública, no?
I en valencià.
De qualitat en valencià.
De buscar propostes, no?, de buscar vies que possibilitaren, no?, o donar resposta, no?, a aquells pues, dèficits o mancances que estem trobant, no? Els sindicats pues, també, no?, pues, anaven, donàvem el puls, no?, d'anar seguint en les negociacions, també ens feien, no?
Això era, sí, clar, és que feies negociació, o sigui, seguiment, perdó, de les negociacions en directe, els sindicats anaven com passant les informacions del que s'anava parlant en les meses en directe, per xats de Telegram, per xats de WhatsApp, aleshores era realment una bogeria, no podies desconnectar.
I també Conselleria va retransmetre un parell de reunions, potser...
Sí, al final va voler fer el seu videoclip, no?
Que és fer un poc ridícul, no?
Jo no ho vaig voler, no ho tenia jo. És mal. I després, perdona, pel tema de la vaga, no sé si després ho parlarem, però també va haver com moments com de molta comunió amb els companys i companyes, sí, músics, per exemple.
Ah, sí, sí.
Que també pot haver controvèrsia, no? De, la música i tal, però clar, era com una sensació, no?, de pujor, o quan apareixien famílies, o quan hi havia companys i companyes jubilades que estaven allí donant ànim, no?, que també això ha sigut bonic.
Com ha estat la vostra rutina durant aquestes 4 setmanes de lluita als centres?
Rutina, crec que és la paraula que no ha estat, no?
Perquè era... Hem trencat rutines, no? La nostra rutina era posar-nos a la
assemblea,
la
porta neta, la tinc ja.
Anem en el bus,
omprim, cotxe, no?
Fem cotxe, intentem utilitzar els més recursos possibles perquè encara no s'han descomptat els dies que no hem treballat, però ja els vindran els descomptes. I això ha sigut...
I organitzar actes.
Organitzar actes, no?
Nosaltres, per exemple, en l'institut, doncs, organitzar assemblea de famílies per explicar les coses. Hem participat en les... ja com a mares, no tant com a professores, en les 2 mobilitzacions que s'han fet a Pego, també en suport a les reivindicacions de la vaga, que, no sé, a casa no hem estat ni 5 minuts.
A vegades la jornada era més llarga, no?, en algunes també mobilitzacions que en el nostre dia a dia. Però, bueno, és el que hem dit abans, no? veremos aquests espais de comunió i aquests espais de lluita, i també ens han sentit molt, no? molt reconegudes per persones bueno, pues ja conegudes a nivell cultural, a nivell social, sí, veïns o veïnes, no? que pues, bueno, s'han interessat per la nostra lluita, i no, jo només sent que ens hagin fet que és la nostra, només, sinó que s'ha fet un poc més social. No?
És que ha sigut la lluita de tots i totes. Vull dir, jo que he estudiat en valencià i en una escola pública, trobo que els xiquets i xiquetes deuen estudiar en una escola pública en valencià i de qualitat. Trobo que és una tonteria que en un centre públic et donen que els pares trien si valencià o castellà. No, perdona, estàs a Pego o estàs en Dénia i la línia és en valencià, punto. No n'hi ha més.
Sí, jo crec que encara queden per aconseguir el 98% de les reivindicacions, però sí que és de veres que tot això ha servit per a posar damunt de la taula que ja està bé, que hi ha una sèrie de necessitats que com a societat no podem seguir obviant, no? en l'escola.
La solidaritat entre vosaltres ha sigut un dels motors més importants durant aquestes 4 setmanes i de vaga, no? Vull dir, apoyar-vos entre vosaltres mateixa.
Clar, si... tu no saps les ploreres que... i els moments de, no, de telefonades. I tu com estàs? I què faràs demà? I on aniràs? I en el teu centre com està l'ambient? Perquè, clar, això genera moltes friccions, no des de... bueno, sense mala fe, però genera moltes friccions.
També hi corria, no? També hi ha gent que es va preocupar per crear com uns consells, no? Per portar, pues, bueno, tindre cert benestar emocional durant aquest temps, de descansar, de desconnectar, perquè com diem, pues, estàvem, no? com molt capficades en els WhatsApp o en la informació que anàvem rebent sobre com anaven les mobilitzacions, i sí, ens hem donat aquest espai, no? de comprensió també, a vegades, no? pues, diem, pues, avui no estic forta per anar a X, doncs pues, bueno,
pues ja anem a casa, no passa res, exacte.
Sí,
no?
també, no?
Anna, Gemma, s'ha parlat molt de la trampa dels serveis mínims. De vegades es decreten uns serveis mínims tan alts que a la pràctica és quasi impossible exercir el dret a vaga o es genera molta confusió. Com ho heu viscut vosaltres, aquests serveis mínims?
A veure, en el meu cas, jo no he xafat el centre, no m'ha tocat els serveis mínims, i a més al meu institut no hi ha segon de batxillerat, així és que és cert que no ho he viscut, però sí que també és cert que un 100% de serveis mínims a segon de batxillerat és clarament abusiu. Jo no sé, el tribunal este que ha decretat que no sé en quin món viu, però són clarament abusius, i a més de limitar el dret, no? o la capacitat d'exercir el dret real de vaga de molta gent, el fet de, doncs, de tindre ahí el 100% del personal que fa segon de batxillerat en un moment tan delicat com són les proves d'accés a la universitat, clar, ha fet també que no es visualitzara de la mateixa manera el conflicte o el malestar existent, ha generat confusió també entre les famílies, i aleshores sí que estan, no estan, i tot i que siga incòmode per a les famílies i per a l'alumnat que es trobava en una situació com eixa, doncs no hem de perdre la perspectiva històrica, i a vegades que les coses que estan passant en el nostre context social doncs ens superen com a individus, i això ho hauríem d'haver tingut en compte, però clar, òbviament, conselleria no...
Sí, molt controvertit.
L'objectiu era reduir l'impacte públic de les mobilitzacions.
I en la FP...
Molt semblant, tot i que no ha tingut tanta repercussió, no? Perquè, com sempre, la FP sembla... No? Com
són estudis, de segones.
Són de segones, perquè lo normal és que facis un batxillerat i vagis a la universitat, i que si, bueno, te despistes, vagis a cicles formatius, però cicles formatius també, no? Els que acaben els estudis del cicle superior també tenen possibilitats d'anar a la universitat, evidentment, i ahir també se'ns han obligat, no? a estar en les avaluacions com a serveis mínims per a que l'alumnat pugui tindre la seva corresponent titulació o notes per arribar a uns altres estudis o treballar.
Vosaltres, en el vostre cas, no esteu en equips directius, no heu tingut que acudir al centre en cap moment a complir aquests servicis mínims.
No, bé, en l'avaluació sí que...
Sí, l'avaluació sí, que, jo estic en un grup de segon. Sí.
Exacte.
En les avaluacions sí, en el grup de segon d'integració, per exemple, del grau superior, ja les van fer i sí, vam estar com a serveis mínims.
Clar, i els vostres equips directius com han viscut la vaga?
No, jo no parlaré per ells, però em costa que ho han passat molt malament també.
Sí, jo crec que s'heu generalitzat, no? Sí. N'hi ha equips directius que sí que no, van veure aquella notícia de que hi havia molts grups directius i equips directius que van oferir a la conselleria la seva dimissió com a prova de, no, de suport al professorat, no, perquè estem al carrer, estem fent vaga, no ens estàs fent cas, pues anem a dimitir. I n'hi ha equips directius, pues, per algunes altres circumstàncies han valorat no dimitir, però jo com diu Anna, jo crec que han sigut situacions incòmodes, no? Intenses també en general.
Normalment un equip directiu s'estima el projecte amb el qual treballa, no? Aleshores, doncs, clar, deu haver sigut una situació molt, molt difícil.
Creieu que Conselleria ha intentat invisibilitzar la vostra vaga d'educació?
Invisibilitzar-la? Bueno, ha tingut els seus intents, no?, de menysprear-nos com a treballadores o treballadors.
Clar, tenint en compte els mitjans, sí, vull dir, no sé, crec que feien bous, no?, dos dels dies de manifestacions més grosses.
El 15 de maig.
No? La que hi havia famílies, i, vull dir, crec que sí, que clarament hi ha una voluntat de que no isca la informació. També tenim els mitjans que tenim al País Valencià, que tampoc són... I, per altra banda, el que sí que s'ha fet és manipular molt, molt. Dir una cosa i la contrària, dir que farem i no farem, dir-los als sindicats que presentaran el document en 3 hores i presentar-los al dia següent el document. Dir, s'ha generat molt de malestar, molta mala maror, i, clar, jo crec que això també tampoc és gratuït.
I dir que el document el feien en xat en intel·ligència artificial ja és, vull dir... És poca gana de treballar per part de conselleria.
Sí, perquè ens consta, no, que aquestes negociacions que com a societat estem veient per esta vaga, no, indefinida, tan nombrosa, tan visible, de les samarretes verdes que omplien els carrers, són negociacions que ja es traslladen a temps anterior, és a dir, clar, que la conselleria podria, el que diem abans, aquest document de finalitzar, que este, bueno, finalitzar d'aquest últim període de negociacions, podria tindre-lo treballat molt de temps abans.
Bueno, s'han excusat sí, en el govern del Botànic.
Pot ser.
També.
Les reunions que manteníeu en el govern del Botànic, jornal no en demanàveu. Reducció de ràtios no en demanàveu i ara veniu i m'ho demaneu a mi, perdona.
Sí.
Vull dir, perdona.
No anem a parlar, però... No, perquè parlem de la vaga, però clar, es van fer altres coses. Es van fer altres coses, ho deixem ahí. No? Xarxa llibres, plans edificants, augment de plantilles... Es van fer altres coses.
I un paper clau, l'alumnat i les famílies, hi havia por que es perdera temari de cara a l'estiu. Uh-huh. Quina és la resposta que heu trobat als vostres centres?
A l'institut on treballo jo, la resposta de les famílies ha sigut una de les coses que també t'encoratjava a continuar amb la vaga. Jo, amb les famílies que vaig parlar el primer dia en incorporar-me, les tres, el primer que em van dir va ser gràcies i que reconeixem la vostra feina. Clar, se'm posen els pèls de punta de pensar-ho. Després està clar que hi haurà, òbviament, famílies que no entendran la nostra lluita, ni la necessitat d'una escola pública de qualitat, ni menys encara que sigui en valencià. Però jo crec que en general, tot i la preocupació de les famílies perquè es tanque bé el curs, pels continguts, pels sabers, per les notes, per tot, jo crec que hi havia una comprensió de fons del que estava passant.
I hem estat disposades, no? Hem fet trobades amb les famílies per explicar, no, les nostres, bueno, la nostra situació i per donar certa seguretat, no, o certa tranquil·litat també a les famílies i que entengueren la nostra vida i havien de passar per ahí. Per exemple, en cicles formatius, el contacte amb la família es redueix més, perquè són més adultes, però bueno, l'alumnat, no, l'alumnat primer estava de pràctiques, així que al millor aquest aport de perdre contingut, pues ja estàvem en el curs molt avançat i ja estaven en els seus llocs d'empresa, fent la seva formació en pràctiques. I el que sí que també es van afegir, és a dir, l'alumnat, el sindicat d'estudiants també, en la segona setmana de la nostra vaga també van veure que les reivindicacions que nosaltres fèiem, clar que es tenia en compte a ells, i que si estàvem lluitant nosaltres i estàvem perdent sou i estàvem anant mobilitzant-nos, també es anaven a sumar i també van organitzar els seus propis actes o sumaven en els nostres.
I a Pego, per exemple, no? Les AFES dels centres públics, des d'infantil fins a l'institut, van convocar dos actes, no? En suport de les reivindicacions de les mestres, i sobretot en el segon, que també va vindre, no? Que van actuar la gossa sorda en suport també, va haver molta gent, es van tramitar quasi 200 reclamacions a conselleria.
El dia de la concentració.
El de la marxa, la segona...
La segona marxa.
Perquè la conselleria atenguera les reivindicacions del professorat, que jo crec... Clar, jo no sé, jo feia molt de temps que no vivia a Pego i no sé si n'hi ha manifestacions o no, ni de quina magnitud, però em sembla que sí, que les famílies també s'han mullat.
Jo vaig participar en la segona mobilització, en la que va actuar la gossa sorda, i mai havia vist, ja que pegués, quan pegàvem la volta que estàvem pujant per el Torelló, em vaig girar i portava a ma tia Carmen, que està jubilada, que és professora d'institut, i estava, portava al costat, i em gire i aplegava, que ara n'hi havia gent...
fent la curva
i em vaig quedar bocabadat de veure la gent, vull dir, els pares i mares, els professors, vull dir, professors jubilats, és que tota la gent de Pego es va volcar amb vosaltres i amb...
Clar, i la generositat de la gossa sorda, que està en plena gira de tornada també, i va fer ahí, ostres, com no anem a estar amb la nostra comunitat educativa del nostre poble reivindicant això. També va ser molt bonic.
I parlant de la gossa sorda, el que van recaudar, part del que van recaudar al concert d'Alacant serà per als professors.
Per a la caixa de resistència.
Per
als professors no, per a la caixa de resistència, que és diferent. Si necessitem, si es necessita, serà per al professorat.
Però la vaga no s'ha quedat només dins dels instituts i de les escoles, ha inundat les places, els carrers, tot el territori valencià. Durant aquest mes hem vist imatges històriques de mobilitzacions. Anna, des d'aquella primera gran manifestació de l'11 de maig fins a la concentració d'aquestes últimes setmanes, com descriuries l'ambient que s'ha viscut al carrer?
No sé, ja n'han parlat una miqueta, no? Segur com molt... Tot ha sigut molt emotiu, també m'imagino perquè tot el món teníem una miqueta els nervis a flor de pell, no? Les emocions una miqueta així desbordades per tot el que estava passant, però han sigut l'ambient, sempre ha sigut un ambient positiu, un ambient creatiu, la gent disfressada, com hem dit abans, els músics tocant, jo no sé si tu has tingut l'ocasió d'estar, Xavi, en alguna, però és que hi havia moments que potser hi havia bandes...
Bueno, es va crear la Manifest Band,
clar,
no?
Exacte,
va ser com una agrupació
de
músics, no? I que llegíem l'altre dia que havien arribat a ser 500 persones tocant els instruments que acompanyaven aquestes manifestacions més multitudinàries en València. Jo vaig estar la de l'11 de juny i és emocionant, no? La música també ens toca molt als valencians i a les valencianes, que a molta gent era com, deixeu de fer, no? Soroll en música, que és com un ambient festiu, però també ens identifica i també ens ha acompanyat, no? En esta lluita, i també sou molt dels més emotius.
Creu que s'ha creat, heu aconseguit fer una xarxa amb els altres col·lectius socials?
Jo crec que xarxa encara no, però sí que hi ha hagut manifestacions de suport, els estibadors de Castelló, els bombers de València...
Els treballadors de l'AMT, dels autobusos de València...
També sí que hi ha hagut com sinergies un poc, però a nivell d'organització... que jo sàpiga
jo tampoc sóc conscient de que hagi arribat aquest nivell de coordinar-nos, però que sí que hem rebut el suport d'altres gremis professionals
de professorat d'altres comunitats, d'altres països també.
Perquè també recordem que al territori de l'estat espanyol estan diferents territoris reclamant o ja han reclamat o reclamen les condicions que nosaltres estem reclamant, no?
Gemma, quina ha estat al teu parer la fita o el moment més emotiu i potent d'aquestes mobilitzacions?
Bueno, per mi va ser el 15 de maig, no? Perquè era la primera setmana, el dilluns jo vaig estar en Alacant, estàvem fresques, i però ja començaven a que, no negocien, no? Esto es lo que mos estan donant, I el dia 15 jo crec que com va ser una manifestació unitària de tot el País Valencià i es va concretar en València, pues bueno, jo em vaig emocionar moltíssim. No estava fent un cafè i estava apropant-me i hi havia columnes, no, de diferents punts de la ciutat que anàvem a acudir. Això és emotiu? Sí, perquè te n'adones de dir, són moltes les persones, són milers i milers de persones que creen que no, es mereixem un altre tipus de gestió educativa, de que tenim possibilitats, si hi ha voluntat, de crear, no, o de possibilitar aquesta escola, no, digna, pública i en València, i seguir tenint més recursos. Per exemple, a mi personalment, com a, bueno, soc de la FP, em va, no, també va emocionar algunes performances que van fer el grup de retallades de la FP, que ja és un moviment que ja fa temps que també estem, no, posant la mirada en mos esteu tancant cicles i demés, pues en una performance que era com l'enterro, no, de la formació professional, perquè estem veient com van liquidant alguns cicles en famílies que professionals que a priori tenen molta inserció laboral, és a dir, no n'hi ha una mirada de dir, bueno, és que això no, són en camps bueno, pues com l'administració i gestió, comerç, en hosteleria i turisme, també lleva cicles, bueno, i en la de serveis socioculturals i a la comunitat, que és la en la que jo estic, pues també lleva cicles.
Taxó,
per exemple, en el Vélez i Vents, que dius, bueno, l'alumnat té dret, el que entenem nosaltres és que ha d'haver, vull dir, estava en el Vélez i Vents, però és que no en tens altre més prop, és a dir, o t'has de desplaçar a València, o t'has de desplaçar a Xàtiva, o t'has de desplaçar, sí, a la vila. És a dir, que això també està passant, no? Que cicles, igual que la deixa, evidentment, totes les etapes educatives en secundària estan molts en els centres repartits, però cicles formatius, no? I la, bueno, i així en la comarca ja sabem que el tema del transport, però jo crec que és en totes les comarques, això també dificulta, no, l'accés a uns estudis professionalitzadors, que són persones que si només acaben en l'ESO i no continuaren en un batxillerat, bueno, pues estarien en unes condicions més precàries, no, per accedir al món laboral, i la formació professional dona unes ferramentes, i per això jo crec que també, no, s'ha de potenciar molt la formació professional i tindrem més places, no podem anar llevant places, no, a l'alumnat.
Creieu que s'ha aconseguit sacsejar la consciència de la societat valenciana respecte a la importància de defensar l'escola pública?
Jo crec que sí, l'escola pública i els serveis públics, no? Sí. Bueno, perquè jo crec que també són queixes, no, en sanitat, suposo que el dia que també ja també hi ha algunes mobilitzacions, i pues estem fent conscient això, no, de que n'hi ha un desmantelament, no, de serveis públics, o estan fent-los, no, passar-les bastant mal als professionals que treballem, per a que pensem, no, que pues, bueno, la qualitat està allà on pagues, i bueno, nosaltres estem completament en desacord.
Encarem l'últim bloc de la nostra conversa d'avui, de la mà de l'Anna Alonso i la Gemma Siscar. Anem a la part política i de negociació pura. Durant tot aquest mes de conflicte, els sindicats de l'educació i la conselleria han mantingut fins a data d'avui un total d'11 reunions clau per a intentar desbloquejar la situació. Anna, des de la conselleria s'insisteix que s'estan fent propostes, com les consultes a les famílies sobre la llengua base. Creieu que se vos està escoltant de veritat la veu dels professionals, o hi ha un mur institucional insalvable?
A veure, jo crec que hi ha bastant de mur, no? Hem estat un mes pegant-nos cabotades contra un mur. És cert que hi ha propostes que inclouen temes d'inclusió, de reducció de progressiva de ràtios, etc., però sense calendari, sense pressupost, etc. Però després hi ha altres coses que diuen que s'estan fent que realment no tenen un impacte positiu en el que seria l'ensenyament. I un exemple molt clar que no és directament competència de la Conselleria d'Educació perquè és superior és el de la Llei Rovira, mal anomenada de llibertat educativa, que és el que tu comentaves abans de la llengua base. Què fa que les famílies trien la llengua base? Què millora en la qualitat de l'ensenyament? Res, absolutament res. Tu estàs fent el gest. De fet, si s'escoltarà els professionals...
Bueno, xiques, si vos escoltara a vosaltres, què? Què dius?
D'acord. si s'escoltaran els professionals, de fet, no es vincularia, no hi hauria una votació de llengua base per part de les famílies, perquè les famílies, primera, no tenen sempre, no?, la informació o els coneixements necessaris. No coneixen quines són les implicacions o l'impacte o les conseqüències, si voleu, de la tria d'aquesta llengua base. Quan tu tries una llengua per a l'ensenyament, no?, del teu fill o filla, uh-huh, en pro d'aquesta llibertat, el que estàs fent és generar una sèrie de dificultats pedagògiques, de criteris acadèmics o de criteris d'equilibri de ràtios, d'equilibris entre xiquets i xiquetes, de diversitat, de gent amb necessitats, de, per exemple, criteris pedagògics, per exemple, també... Hi ha moltes coses associades a la creació de grups quan tu estàs en un centre educatiu. Si només pots crear un grup perquè 30 persones han escollit valencià i 10 castellà, vas a tindre, en lloc de dos grups boniquets de 20, amb diversitat, amb equilibri de ràtios, etc., vas a tindre dos grups diversos, un més massificat que l'altre, i que no van a funcionar bé necessàriament, a banda de que al final... si tu mires al teu voltant les altres comunitats, els altres territoris, no?, de la península amb llengües oficials, no ho fan així. Si atenem a la llei d'ús i ensenyament del valencià, una llengua com el valencià, doncs li hauria de fer una, com a mínim, una discriminació positiva, perquè és una llengua minoritzada, a banda de minoritària. Aleshores, clar, tot això fa que al final els xiquets i xiquetes isquen del sistema educatiu sense garanties d'aprendre en igualtat de condicions les dues llengües.
Xiques, ha estat un plaer, de veritat. Gràcies per posar llum, veu i cor a una situació tan complexa en aquest tancament de temporada. Que tingueu un molt bon estiu i gràcies per la vostra lluita.
Gràcies
per convidar-nos. A setembre, exacte, si vols, fem la continuació.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Escoltant avui a l'Anna i a Gemma, un se n'adona que l'educació pública no és només una qüestió de xifres o de despatxos. És la base, és el refugi i és el futur del nostre poble. Lluitar per ella és, en definitiva, protegir la nostra pròpia identitat. I amb aquestes paraules, estimats oients, posem el punt i final a la sisena temporada d'Entre Nosaltres. Han estat mesos intensos de ràdio, de conèixer històries humanes en profunditat, de riure, de debatre i d'aprendre junts. No em puc acomiadar sense fer l'agraïment de cor gràcies a tots els convidats i convidades que han passat per aquesta taula durant aquests mesos, aportant la seva veritat directa i sense filtres. Gràcies infinites al nostre tècnic Pisan Morera per cuidar cada botó, cada micro i cada freqüència de l'emissió setmana rere setmana, perquè tot isquera perfecte. I sobretot, gràcies a vosaltres, a l'audiència, per estar a l'altre costat de la ràdio pública, donant sentit a la nostra feina. L'equip d'esta casa es pren un merescut descans. Recordeu, passeu un estiu meravellós, que els pròxims mesos us siguin el més bonic possible i, sobretot, no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Bon estiu a tothom, ens retrobem molt pronte en la temporada 7. Fins la tornada!